ni la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com la llei trans. Cristina Cantal.
El Congrés les ha aprovades aquest dijous. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, les ha defensat així.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son. Las mujeres trans son mujeres y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce.
Pendents de si el jutge manté a presó preventiva a Dani Alves o el deixa en llibertat vigilada. Aquest matí les dues parts s'han personat a la vista a l'Audiència de Barcelona.
La defensa reconeix per primer cop que Alves va mantenir relacions sexuals però consentides amb la víctima, mentre que l'advocada de la noia, Esther García López, manté que Alves ha de continuar a presó preventiva.
Por lo tanto, entendemos que debe mantenerse esta medida de prisión preventiva comunicada y sin fianza, pero además y en defensa de los intereses de mi clienta, quiero decir que para mí personalmente el que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi clienta.
Els jutjats de Reus han deixat en llibertat amb càrrecs aquesta tarda el professor de teatre acusat d'assetjar sexualment a 22 noies en una acadèmia de la ciutat.
El seu advocat ha criticat l'actitud de l'escola Buenafuentes Actors, on l'acusat impartia classe.
La Nova Ràdio, David Fernández.
L'acusat nega els fets i el seu lletrat li ha aconsellat que no testifiqui fins que les víctimes no hagin declarat. Escoltem l'advocat Gerard Amigó.
La que és encarregada de l'acadèmia és la que va posar la denúncia. El que manifesto és que la sorpresa de que suposadament d'uns fets molt més antics que es presenti ara la denúncia.
Un estudi de l'Hospital Clínic demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals.
El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els infants i els terapeutes, ho ha explicat la psiquiatra Astrid Moré.
Fa que el pacient estigui més col·laborador. El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
El Carnaval viu aquesta nit un dels seus actes més especials i misteriosos a Tarragona.
El Ball de Màscara celebra la seva segona edició, un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de l'èxit de la primera edició, aquesta nit les màscares tornaran a omplir de carnaval la casa Joan Miret de Tarragona, amb el ball de màscares organitzat pel rei i la concubina d'enguany, les comparses Colors Fantasy i Disc 45. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu i d'aforament limitat on l'elegància, la sensualitat i les màscares són les protagonistes.
El cinema català torna a estar present a la Berlinale, que avui es posa en marxa.
Després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició, fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival.
I en esports, en futbol, en joc, el partit entre el Barça i el Manchester United. Eduard Cabré.
Primers minuts de partit en un partit trepidant amb el resultat d'empat a 0 en el marcador. Per part blaugrana juguen Ter Stegen a la porteria, defensa amb Marcos Alonso, Koundé, Araujo i Jordi Alba, mig del camp amb Frenkie de Jong, Kessié, Pedri i Gavi, i en atac Rafinha i Lewandowski.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem que durant les immediates hores d'aquest dijous es mantingui el temps força tranquil, amb restes de núvols baixos que fan acte de presència a punts del terç sud del país, també de manera puntual a franges del litoral i del prelitoral. Avui la temperatura màxima força semblant a la d'ahir dimecres, amb la majoria de valors entre els 13 i els 16 graus. El vent, que es mantindrà fluix de component sud. De cara a demà divendres, esperem un dia novament força assolellat, amb alguns bancs de boirina de matinada a punts de la depressió central que aniran marxant. El reste del dia, domini de l'ambient força tranquil, amb un ambient clarament assolellat. Demà la temperatura serà més alta i durant el cap de setmana també esperem jornades tranquil·les amb domini de l'ambient bàsicament assolellat i amb la temperatura que tindrà una clara tendència a pujar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem parlat de problemes a la P7 a Sant Cugat, on hi ha un carril tallat per un accident. En concret, s'estan creant cues en sentit Martorell de 6,5 km. Sortosament s'estan desfent un altre accident, en concret a Fogars de Tordera. Això és a Girona, on també hi ha hagut una topada. I si seguim parlant dels accessos nord, hem de mencionar la B30, al lateral de la P7, amb problemes a Barberà, amb dos sentits de la marxa, a la C33 cap al nord de la Trinitat i la C58 també l'antitud. En el cas de la B23, compte si voleu entrar per la Diagonal, ja que hi ha un quilòmetre de circulació lenta i rondes carregades, especialment la ronda de... Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Llum verda definitiva a les dues lleis estrella del Ministeri d'Igualtat, la de l'avortament i la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans.
El Congrés les ha aprovat aquest dijous i a partir d'ara, entre altres mesures, a partir dels 16 anys, les joves no necessitaran el permís patern per interrompre l'embaràs i qui vulgui canviar-se de sexe i de nom ho podrà fer sense cap requisit legal, només la seva voluntat. Finalment, però, la nova llei no fa cap referència a les persones no binàries, amb una identitat de gènere que se situa fora de la classificació binària home-dona, tot i que s'hi van presentar dues esmenes per poder eliminar el marcador de sexe en la documentació i permetre una tercera casella. El PSOE, però, hi va votar en contra.
Sigui com sigui, satisfacció absoluta avui del Ministeri d'Igualtat i de la seva ministra, Irene Montero, per l'aprovació d'aquestes dues lleis. La dels drets de les persones LGTBI, de fet, ja havia passat pel Congrés abans, però la seva aprovació definitiva s'ha endarrerit perquè el Senat hi ha introduït dues esmenes tècniques que no afecten el punt principal, l'eliminació de l'hormonació obligatòria i les avaluacions psicològiques i mèdiques com a requisits per a aquelles persones que sol·licitin el canvi de sexe al registre. Mont Carvajal.
Matí mogut i molt emotiu avui al Congrés de Diputats. Hi ha hagut moltes intervencions abrandades de la dreta, contrària a les dues lleis, i moltes altres emocionades, amb veus trencades i llàgrimes als ulls, recordant dones mortes per avortar en males condicions o trans assassinades, com Sònia Rescalvo, a la Ciutadella. A la tribuna de convidats, membres de plataformes LGTBI aplaudien emocionades. Les novetats principals de la llei d'avortament són que, a partir de 16 anys, ja no cal el permís dels progenitors, s'eliminen els 3 dies previs de reflexió, es podran fer en tots els centres públics i els metges objectors de consciència no els hauran de practicar tampoc a la privada. La ministra Irene Montero la resumia satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats de la llei trans són que la transexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI en 4 mesos sense requisits, sense informes psicològics ni hormonació. Un reconeixement de drets subratllats per la ministra Montero.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son. Las mujeres trans son mujeres y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce.
Respecte a l'edat per canviar de sexe, entre els 12 i els 14 anys caldrà autorització d'un jutge. Entre els 14 i els 16 anys caldrà consentiment dels pares, però a partir dels 16 ja no hi ha cap requisit.
Pel que fa a les reaccions sobre l'aprovació de la llei trans, al Next Vespre hem parlat amb Judit Joanuix, la investigadora i doctora en física i activista trans.
Per a Joanuix, avui s'ha aconseguit una fita llargament esperada.
Avui és un dia històric. Avui acaba una lluita, que és la lluita pel reconeixement dels drets, i un cop reconeguts, doncs en comença una altra de lluita, que és la lluita per fer-los efectius. Però avui toca celebrar. Avui toca celebrar perquè la lluita ha estat molt i molt dura, hi ha hagut molta incomprensió, però també molta tenacitat, i és que realment ens hi va la vida. Crec que tota la societat hauria d'estar contenta per l'aprovació d'aquesta llei, perquè, en el fons, aquesta llei fa la societat més justa. La societat on vivim, tots, totes, és més just avui.
Doncs coincidint amb l'aprovació de les dues lleis, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha presentat una guia per incorporar la perspectiva LGTBI als centres per les persones grans.
L'objectiu és donar eines als professionals per gestionar la diversitat i actuar contra la LGTBI-fòbia. El document marca un seguit d'indicadors i els centres que els compleixin obtindran un distintiu d'espai segur.
Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat i assegura que la proposta que presentaran el juliol aconseguirà el consens que ara no existeix. Aquesta és la principal conclusió, de moment, de la comissió que la gran patronal catalana va crear ara fa 5 mesos per analitzar el futur de la infraestructura. Els empresaris diuen que la seva proposta serà la més sostenible de totes. Jordi Casino.
Responsables de la comissió formada per més de 40 experts i organitzada al voltant de 4 grups de treball, un d'ecològic, un d'urbanisme, un de legal i un d'experts, han volgut aprofitar l'Equador de la seva feina per fer balanç i sense donar detalls encara de quina serà la proposta que triaran i que presentaran. De moment n'han rebut una desena de molt diverses i que faran pública a l'estiu. Sí que han assegurat que aconseguirà el consens necessari i que serà la més verda i ecològica possible. Una alternativa que permetrà doblar el nombre actual de connexions internacionals del Prat, passant de 40 a 80. Escolteu a Lluís Moreno, que és el president de la comissió, i a Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment del Treball.
9 clarament diferenciades. No qualificarem cap proposta. Totes les propostes les estem escoltant, les estem analitzant.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem el mes de juliol, que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Pel que fa a la proposta presentada aquesta mateixa setmana de guanyar capacitat fent una pista dins del mar, els responsables de la comissió no han volgut valorar-la i han assegurat que només és una mesa de la desena que han rebut i que serà estudiada com totes les altres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pendents a aquesta hora de saber si el jutge manté a presó preventiva a Dani Alves o el deixa en llibertat vigilada. Aquest matí les dues parts s'han personat a la vista a l'Audiència de Barcelona per decidir la seva excarceració o no. Recordem que el futbolista porta des del 20 de gener tancat a la presó de Brians 2 en presó preventiva acusat de violació.
La defensa de Dani Alves reconeix per primer cop que va penetrar vaginalment la noia que l'ha denunciat per violació. Això després de trobar-se ADN del futbolista a la vagina de la noia. La defensa argumenta que si la penetració hagués estat involuntària, la noia tindria lesions a la zona genital. La fiscalia, en canvi, ha remarcat els importants indicis contra Alves i el greu risc de fugida pel seu gran patrimoni al Brasil i el poc arrelament a l'Estat.
I llibertat provisional amb mesures cautelars per l'exprofessor de l'Escola d'Actors de Reus, detingut per haver assetjat i abusat sexualment d'una 20ena d'alumnes menors d'edat. Davant el jutge, l'home s'ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat, la Nova Ràdio, David Fernández.
Després d'haver passat la nit a la comissaria, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el professor de teatre reusenc que va ser detingut aquest dimecres després de les denúncies interposades per 22 alumnes per assetjament sexual. Com a mesures cautelars, se li prohibeix acostar-se a l'Acadèmia de Teatre i a les presumptes víctimes. L'acusat nega els fets i el seu lletrat li ha aconsellat que no testifiqui fins que les víctimes no hagin declarat. Escoltem l'advocat Gerard Amigó.
La que és encarregada de l'Acadèmia és la que va posar la denúncia. El que manifesto és que la sorpresa de que suposadament uns fets molt més antics que es presenti ara a la denúncia. S'ha extrapolat moltíssim el que realment hi ha aquí, d'acord? Perquè s'està barrejant una línia entre un actor i un professor ensenyant amb una actriu expressions i formes de treballar amb altres coses que jo crec que aquí l'Acadèmia ha estat molt interessada.
La policia va escorcollar la casa del detingut i es van portar ordinadors amb vídeos que l'advocat assegura que també estan publicats a internet.
I la Fiscalia demana 2 anys de presó pel veí de Terrassa que va fer pintades amb insults homòfobs contra l'alcalde Jordi Ballart.
El Ministeri Públic també demana 5.400 euros de multa i 4 anys d'inhabilitació per l'acusat. Els fets van passar entre l'octubre de 2019 i el març de 2020. El judici s'ha fet avui a l'Audiència de Barcelona.
També a Barcelona, l'any passat van baixar més d'un 14% els fets delictius respecte al 2019. En canvi, han crescut prop d'un 30% tant les baralles amb arma blanca com l'estafa per internet i les violències sexuals. Són dades que s'han donat a conèixer a la Junta de Seguretat Local de la capital catalana, en què hi han assistit el conseller Joan Ignasi Elena i l'alcaldessa de Colau. Carina Viver.
Bona tarda. Entre els delictes que baixen un 27% estan els furts, que són la meitat de tots els fets delictius de Barcelona, i un 13% els robatoris amb violència al carrer. Per contra, pugen un 11% les lesions, on es detecta l'ús d'arma blanca, i és que el nombre de fets penals instruïts amb armes blanques va pujar un 32%. Per això, Mossos i Guàrdia Urbana han posat en marxa el Pla d'Aga per prevenir l'ús d'aquestes armes, sobretot en l'oci nocturn. També han crescut les violències sexuals, un 27%, i en concret la violència a l'àmbit de la llar ho fa un 41%. L'alcaldessa de Barcelona, però, s'ha felicitat per la davallada dels delictes a la capital catalana. Escoltem Ada Colau.
Estem entre les principals ciutats de tot l'Estat amb un millor comportament pel que fa a la reducció de delictes i, evidentment, jo el que faig és emplaçar-nos amb el conseller a no baixar la guàrdia, com deia, a seguir treballant.
En paral·lel, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha confirmat que els Mossos assumiran la seguretat a la celebració de la Copa Amèrica.
Un estudi de l'Hospital Clínic demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals. El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes. David Navarro.
L'estudi es va dur a terme durant 2 anys amb 23 pacients menors de 13 amb malalties com l'autisme, l'ansietat o el trastorn per estrès posttraumàtic. Els nens van fer sessions amb gossos de 45 minuts de durada una vegada a la setmana a l'hospital de dia. Els investigadors han detectat que durant aquest període el 75% de les crisis emocionals es van produir els dies que no hi havia teràpia canina. Una de les membres de l'equip de recerca, la psiquiatra Astrid Moré, ha destacat la importància de la presència dels gossos.
Fa que el pacient estigui més col·laborador, El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
L'estudi, que s'ha dut a terme amb el suport de Purina i la Fundació La Caixa, ha comptat amb la participació de professionals del Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que van fer d'intermediaris entre els terapeutes, els nens i els gossos.
Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor i en resposta a una demanda de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Anna Ruiz.
Cambray no s'ha tancat a la demanda d'Ada Colau de climatitzar els centres educatius per evitar els efectes de les onades de calor i evitar també que es tornin a reproduir a les aules catalanes episodis d'altes temperatures, tal com va passar a finals del curs passat. En aquest sentit, el conseller s'ha mostrat a favor de climatitzar els centres que més ho necessitin.
Les escoles i instituts no estan preparades per les onades de calor. És un tema que ja estem treballant, que és molt possible que de cara al curs vinent hi hagi una sèrie d'escoles on comencem aquest camí.
En tot cas, seria una mesura d'urgència que complementarà una altra iniciativa a llarg termini i en la qual treballa des de fa temps d'educació. Es tracta del pla de confort tèrmic a escoles i instituts, del qual el conseller Cambray donarà més dades les properes setmanes. D'altra banda, avui s'ha anunciat la incorporació a la xarxa pública d'una escola concertada al districte de Sant Andreu. És l'escola Mare de Déu de la Soledat, que el curs vinent ja serà de titularitat pública. Amb aquest centre són 8 els centres concertats a Barcelona que s'han passat a la pública.
Notícies en xarxa.
Catalunya escalfa motors pels plats forts del Carnaval, amb aquest dijous gras, ple d'actes i botifarrades populars arreu del territori. A Sitges, el Carnaval més popular aquesta tarda, després ja de tot un mes de febrer d'actes, aquest dijous gras dona el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional arribo de Sa Majestat Carnestoltes.
Sa Majestat Carnestoltes i la reina del Carnaval de Sitges amb els seus respectius sèquits han arribat a la fragata fa uns minuts i han estat rebuts per centenars de persones. Sa Majestat serà l'encarregat un any més de llegir el predicot que dona pas a una setmana sencera de disbauxa. Després de la lectura, Ses Majestats i el seu sèquit han recorreran els principals carrers de la població i a partir de les 9 del vespre estan previstes les tradicionals xatonades. Recordem que es pot seguir tot l'acte en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
A Barcelona, la festa també s'ha iniciat aquest dijous gras amb la rebuda de la reina Belluga i el seu seguici de 7 ambaixadores a les portes del Palau de la Virreina.
La desfilada acabarà amb la Taronjada, un acte que ja és documentat el 1333 quan el Consell de Cent va prohibir el llançament de taronges. Ara, però, es fa una batalla de confeti taronja que acabarà amb un castell de focs.
Més propostes de carnaval per aquest dijous gras. A Tarragona, el carnaval viu aquesta nit un dels seus actes més especials i misteriosos. El Ball de Màscara celebra la seva segona edició a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de l'èxit de la primera edició, aquesta nit les màscares tornaran a omplir de carnaval la casa Joan Miret de Tarragona, amb el Ball de Màscares organitzat pel rei i la concubina d'enguany, les comparses Colors Fantasy i Disc 45. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu i de forament aforament limitat on l'elegància, la sensualitat i les màscares són les protagonistes d'una nit diferent a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Sopar, ball i disbauxa. Això és l'únic que se sap d'aquesta nit on les sorpreses estan assegurades. Amb el ball de màscares es dona el tret de sortida un cap de setmana molt intens i on el Carnaval de Tarragona viurà la seva màxima essència amb alguns dels actes més destacats de la programació com són la baixada del Pajaritu o la Rua d'Artesania.
I a Vic, durant tota la jornada d'avui, hi ha hagut activitats, especialment culinàries, amb la botifarra i l'ou com a protagonistes. El nou FM, Clàudia Dinarès.
Amb el porc rostit encara donant voltes a les graelles, les primeres cues del dijous llarder a Vic no s'han fet esperar. El sol ha presidit durant tot el dia una plaça major que s'ha tornat a vestir de gala coincidint amb la festa emblema del col·lectiu Osona Cuina. Els més matiners han coincidit amb el cinquè concurs de truites, un clàssic del dijous gras que aquest any ha comptat amb 6 participants i un jurat de luxe format per la ninotaire Pilarín Vallès, pel cuiner Ignasi Camps i pel pastisser i fundador del col·lectiu Taula Dolça, Arnau Arboix. El moment de més afluència però ha tornat a ser l'hora de dinar. En aquest moment s'han començat a servir entrepans del porc Ral de Vinyó, que va començar-se a cuinar ahir al vespre. Uri Sala és membre del col·lectiu.
Que és un porc de Ral de Vinyó i és un porc que només té sal i pebre, que està marinat 24 hores i llavors el pengem, avui és dijous, doncs el vam penjar ahir dimecres a 7:45 del vespre i ja el vam començar a coure.
Osona Cuina ha tornat a liderar una jornada que aquest any s'allargarà fins a la nit, un programa que s'ha completat amb les actuacions musicals de La Parola i Estem pel Bar.
També en cultura, el cinema català torna a estar present a la Berlinale, que avui es posa en marxa després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició. Fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival. Ens les detalla David Navarro.
Així, la directora basca Estibaliz Urresola presenta el seu primer llargmetratge, 20.000 espècies d'abelles, a la secció oficial. Mentrestant, l'òpera prima d'Álvaro Gago, Màtria, competeix a la secció Panorama. La directora Carla Subirana porta Sica a Berlín i es presenta a la secció Generation. També hi participa un documental català, Anca, dirigit per Elin Chelik, a Fòrum, i un curtmetratge, La herida luminosa, realitzat per Christian Avilés i produït per SCAC Films, que competirà amb Berlinale Shorts. Un festival que també comptarà amb la presència de 40 empreses catalanes al European Film Market, la presentació de 2 projectes en desenvolupament i la participació de 6 professionals en el programa Berlinale Talents.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda. Comencem parlant de futbol i és que el Barça juga des de 6:45 de la tarda a l'Spotify Camp Nou davant el Manchester United en partit d'anada dels 16ers de final de l'Europa League. De moment, a 10 minuts pel final, empat a 0 en el marcador, un Barça que està patint i Ter Stegen, que s'està convertint en el millor jugador blaugrana en un partit trepidant, com dèiem, 35 minuts i mitjà d'aquest partit 0-0 en el marcador a l'anada d'aquests 16ers de final de l'Europa League. Recordem que el partit de tornada jugarà dijous vinent a Manchester, al camp d'Old Trafford. I en bàsquet ja ha arrencat la Copa del Rei a Badalona amb el partit de quarts de final entre el Real Madrid i el València. Mirem de connectar amb el pavelló olímpic amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros. Xavi, bona tarda, endavant.
Molt bona tarda. El partit inaugural entre el Madrid i el València, que està ara mateix a la mitja part, guanya el conjunt blanc, que aquí defensa el títol 41-34. Gràcies al València, sortit viu gràcies a un triple de Prepelic a l'últim segon des del mig del camp. De moment, 7 punts de diferència en un Palau Olímpic d'entrada quan ha començat el partit. Faltaven aproximadament unes 4.000 localitats per omplir, però s'han anat omplint segurament amb la coincidència del Barça a Manchester per molta gent catalana que té una ment que estava treballant. Ara, aproximadament, el tenint encara unes 1.000 localitats per vendre, uns 1.000 abonaments per vendre de cara al partit de demà. Recordem que després juga el Barça contra el Caja a 9:45, aquest segon partit de quarts de final, demà el derbi canari del Tenerife a Gran Canària i a 9:45 farà l'acció al Joventut contra el Baskonia.
Gràcies, Xavi Ballestero, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I a la minicopa, seguim parlant de bàsquet, la competició paral·lela que disputen els jugadors júniors. Avui s'ha jugat un derbi català entre el Barça i la penya, que ha acabat guanyant el conjunt blaugrana de 3 punts, 64 a 61. I avui dijous hi ha jornada a la Lliga Femenina Endesa. I els tres equips catalans juguen a domicili. El Barça Sant Feliueng ho fa a la pista de l'Euskotren, el Cadí La Seu visita la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca i l'Esparta Unit Girona protagonitza el gran duel de la jornada. S'enfronta al segon classificat, el València Bàsquet. Bernat Canut és l'entrenador de l'Esparta Unit Girona.
És un partit important on una victòria doncs, ens faria donar un cop de puny sobre la taula i deixar un marge important amb València, no? D'aquí fins al final. Però igual que l'Eurolliga hi seguiran ben ensopegades, si li vols dir d'aquesta manera. La Lliga són 30 jornades i en quedaran, diria que, 9 després d'aquesta. I per tant, queda Lliga, però bé, no ens amaguem ni ens traiem pressió.
I en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu ha anunciat que Martí Zapater no continuarà la temporada vinent al club del Baix Camp. El porter vilanoví haurà defensat els colors del Reus Deportiu al llarg de dues temporades. I en futbol sala, un darrer apunt, l'Indústries de Santa Coloma ha anunciat avui la renovació del jugador Uri Santos, que continuarà al conjunt de Santa Coloma de Gramenet tres temporades més. I de moment, com dèiem, 0-0 en el marcador, quan falten 7 minuts pel final de la primera part entre el Barça i el Manchester United. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en xarxa. Cap en possible a Belfont, al control tècnic. Cristina Cantal a la redacció. Eduard Cabré als esports. David Amador a l'edició. I qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El Sol és molt més gran que tota la resta d'astres del sistema solar. Podem comparar la mida del Sol amb la mida de la Terra, per fer-nos una idea. El Sol té forma esfèrica i de diàmetre, de punta a punta, i cabrien una mica més de 100 terres una al costat de l'altra. Però si ens fixem en el seu volum, l'espai que ocupa a l'interior del Sol, hi cabrien més d'un milió de planetes terres. Així doncs, podem concloure que el Sol és un milió de vegades més gran que el nostre planeta. Ara bé, la Terra no és el planeta més gran del sistema solar, ni molt menys, sinó que és més aviat un planeta petit. En el sistema solar hi ha 8 planetes en total. Els 4 primers, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, són petits. I els 4 següents, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, són bastant més grans. De tots els planetes, Júpiter és el més gran de tots. Júpiter també és una esfera com tots els planetes i de punta a punta hi cabrien unes 10 terres alineades. Però si ens fixem novament en el seu volum, a l'interior de l'esfera de Júpiter hi cabrien unes 1.000 terres. Per tant, podem dir que Júpiter és 1.000 vegades més gran que la Terra. Saturn és una mica més petit que Júpiter, i Urà i Neptú encara ho són una mica més. Dels 4 primers planetes, els petits, la Terra i Venus, són bastant semblants, i són els més grans. Després vindria Mart, que és com la meitat de mida de la Terra i Mercuri, encara que és més petit, el més petit de tots. Per tant, com podem veure, hi ha una gran varietat de mides en els objectes del sistema solar. I això no és tot, perquè després hi ha molts més astres encara més petits que els planetes. Tenim els planetes nans, que com el seu nom indica, s'assemblen a planetes però són més petits. Els que ja tenim una edat, recordarem que quan estudiàvem, Plutó era el 9è planeta. Bé, després d'una votació democràtica, se'l va treure de la llista de planetes i se'l va situar a la nova llista de planetes nans. També hi ha asteroides, que encara són més petits que els planetes nans i, finalment, trobaríem els cometes, que només tenen una mida d'uns 20 a 30 quilòmetres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Llum verda definitiva a les dues lleis estrella del Ministeri d'Igualtat, la de l'avortament i la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com la llei trans. Cristina Cantal.
El Congrés les ha aprovat aquest dijous. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, les ha defensat així.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son. Las mujeres trans son mujeres y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce.
Pendents de si el jutge manté a presó preventiva Dani Alves o el deixa en llibertat vigilada. Aquest matí les dues parts s'han personat a la vista a l'Audiència de Barcelona.
La defensa reconeix per primer cop que Alves va mantenir relacions sexuals però consentides amb la víctima, mentre que l'advocada de la noia, Esther García López, manté que Alves ha de continuar a presó preventiva.
Por lo tanto, entendemos que debe mantenerse esta medida de prisión preventiva comunicada y sin fianza, pero además y en defensa de los intereses de mi clienta, quiero decir que para mí personalmente el que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi clienta.
Els jutjats de Reus deixen en llibertat amb càrrecs aquesta tarda el professor de teatre acusat d'assetjar sexualment a 22 noies en una acadèmia de la ciutat.
El seu advocat ha criticat l'actitud de l'escola Buenafuentes Actors, on l'acusat impartia classe.
La nova ràdio, David Fernández.
L'acusat nega els fets i el seu lletrat li ha aconsellat que no testifiqui fins que les víctimes no hagin declarat. Escoltem l'advocat Gerard Amigó.
La que és encarregada de l'acadèmia és la que va posar la denúncia. El que manifesto és la sorpresa de que suposadament d'uns fets molt més antics que es presenti ara la denúncia.
Un estudi de l'Hospital Clínic demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals.
El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els infants i els terapeutes, ho ha explicat la psiquiatra Astrid Moré.
Fa que el pacient estigui més col·laborador. El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
Catalunya escalfa motors pels plats forts del Carnaval amb aquest dijous gras ple d'actes i botifarrades populars arreu del territori.
A Sitges, el Carnaval més popular aquesta tarda, després ja de tot un mes de febrer d'actes, aquest dijous gras ha donat el tret de sortida a la festa grossa amb el tradicional arribu de Sa Majestat Carnestoltes.
El cinema català torna a estar present a la Berlinale, que avui es posa en marxa.
Després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició, fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival.
I en esports, en futbol, en joc el partit entre el Barça i el Manchester United. Eduard Cabré.
A punt d'arribar al descans a l'Spotify Camp Nou amb el resultat d'empat a 0 en el marcador. La nota negativa, la lesió de Pedri fa uns minuts, ha estat substituït per Sergi Roberto. Recordem, és l'anada als 16ens de final de l'Europa League, la tornada dijous vinent a Old Trafford.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem que durant les immediates hores d'aquest dijous es mantingui el temps força tranquil, amb restes de núvols baixos que fan acte de presència a punts del terç sud del país, també de manera puntual a franges del litoral i del prelitoral. Avui la temperatura màxima força semblant a la d'ahir dimecres, amb la majoria de valors entre els 13 i els 16 graus. El vent, que es mantindrà fluix, de component sud. De cara a demà divendres, esperem un dia novament força assolellat amb alguns bancs de boirina. de matinada a punts de la depressió central que aniran marxant. El reste del dia, domini de l'ambient força, tranquil, amb un ambient clarament assolellat. Demà la temperatura serà més alta i durant el cap de setmana també esperem jornades tranquil·les amb domini de l'ambient bàsicament assolellat i amb la temperatura que tindrà una clara tendència a pujar. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la xarxa viària és la zona de l'àrea metropolitana millora, però hem de seguir recordant que un accident on ja no hi ha cap carril tallat a Sant Cugat, a l'AP7, en sentit Martorell, encara presenta aturades de 4 quilòmetres i mig. A la B30, a Barberà, al seu lateral, a problemes a Barberà en dos sentits, i a la C58, 2 quilòmetres i mig per arribar a Trinitat. Les rondes amb molta mobilitat encara, tot i que ja han pedaços petitons i retencions molt petitones, a 2, 3, 4 quilòmetres màxim. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Llum verda definitiva a les dues lleis estrella del Ministeri d'Igualtat, la de l'avortament i la de drets de les persones LGTBI, més coneguda com a llei trans.
El Congrés les ha aprovat aquest dijous i a partir d'ara, entre altres mesures, a partir dels 16 anys, les joves no necessitaran el permís patern per interrompre l'embaràs i qui vulgui canviar-se de sexe i de nom ho podrà fer sense cap requisit legal, només la seva voluntat. Finalment, però, la nova llei no fa cap referència a les persones no binàries, amb una identitat de gènere que se situa fora de la classificació binària home-dona, tot i que s'hi van presentar dues esmenes per poder eliminar el marcador de sexe en la documentació i permetre una tercera casella. El PSOE, però, hi va votar en contra.
Sigui com sigui, satisfacció absoluta avui del Ministeri d'Igualtat i de la seva ministra, Irene Montero, per l'aprovació de les dues lleis. La dels drets de les persones LGTBI, de fet, ja havia passat pel Congrés abans, però la seva aprovació definitiva s'ha endarrerit perquè el Senat hi ha introduït dues esmenes tècniques que no afecten el punt principal. L'eliminació de l'hormonació obligatòria i les avaluacions psicològiques i mèdiques com a requisits per a aquelles persones que sol·licitin el canvi de sexe al registre. Mont Carvajal.
Matí mogut i molt emotiu avui al Congrés de Diputats. Hi ha hagut moltes intervencions abrandades de la dreta, contrària a les dues lleis, i moltes altres emocionades, amb veus trencades i llàgrimes als ulls, recordant dones mortes per avortar en males condicions o trans assassinades, com Sònia Rescalvo, a la Ciutadella. A la tribuna de convidats, membres de plataformes LGTBI aplaudien emocionades. Les novetats principals de la llei d'avortament són que, a partir de 16 anys, ja no cal el permís dels progenitors, s'eliminen els 3 dies previs de reflexió, es podran fer en tots els centres públics i els metges objectors de consciència no els hauran de practicar tampoc a la privada. La ministra Irene Montero la resumia satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats de la llei trans són que la transexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI en 4 mesos sense requisits, sense informes psicològics ni hormonació. Un reconeixement de drets subratllats per la ministra Montero.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, las mujeres trans son mujeres y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce.
Respecte a l'edat per canviar de sexe, entre els 12 i els 14 anys caldrà autorització d'un jutge. Entre els 14 i els 16 anys caldrà consentiment dels pares, però a partir dels 16 ja no hi ha cap requisit.
Pel que fa a les reaccions sobre l'aprovació de la llei trans, al Next Vespre hem parlat amb Judit Joanús, investigadora, doctora en física i activista trans.
Per a Joanús, avui s'ha aconseguit una fita llargament esperada.
Avui és un dia històric. Avui acaba una lluita, que és la lluita pel reconeixement dels drets, i un cop reconeguts, doncs en comença una altra de lluita, que és la lluita per fer-los efectius. Però avui toca celebrar. Avui toca celebrar perquè la lluita ha estat molt i molt dura, hi ha hagut molta incomprensió, però també molta tenacitat, i és que realment ens hi va la vida. Crec que tota la societat hauria d'estar contenta per l'aprovació d'aquesta llei, perquè, en el fons, aquesta llei fa la societat més justa. La societat on vivim, tots, totes, és més just avui.
Doncs coincidint amb l'aprovació de les dues lleis, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat una guia per incorporar la perspectiva LGTBI als centres per a les persones grans.
L'objectiu és donar eines professionals per gestionar la diversitat i actuar contra la LGTBI-fòbia. El document marca un seguit d'indicadors i els centres que els compleixin obtindran un distintiu d'espai segur.
Foment del Treball insisteix que cal millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat i assegura que la proposta que presentaran al juliol aconseguirà el consens que ara no existeix. Aquesta és la principal conclusió, de moment, de la comissió que la gran patronal catalana va crear ara fa 5 mesos per analitzar el futur de la infraestructura. Els empresaris diuen que la seva proposta serà la més sostenible de totes. Jordi Casino.
Responsables de la comissió formada per més de 40 experts i organitzada al voltant de 4 grups de treball, un d'ecològic, un d'urbanisme, un de legal i un d'experts, han volgut aprofitar l'Equador de la seva feina per fer balanç i sense donar detalls encara de quina serà la proposta que triaran i que presentaran. De moment n'han rebut una desena de molt diverses i que faran públic a l'estiu. Sí que han assegurat que aconseguirà el consens necessari i que serà la més verda i ecològica possible, una alternativa que permetrà doblar el nombre actual de connexions internacionals del Prat, passant de 40 a 80. Escolteu a Lluís Moreno, que és el president de la comissió, i a Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment del Treball.
9 clarament diferenciades. No qualificarem cap proposta. Totes les propostes les estem escoltant, les estem analitzant.
Amb aquesta solució que nosaltres presentarem el mes de juliol, que aconseguirem el consens de totes les administracions implicades perquè això sigui una realitat.
Pel que fa a la proposta presentada aquesta mateixa setmana de guanyar capacitat fent una pista dins del mar, els responsables de la comissió no han volgut valorar-la i han assegurat que només és una més de la desena que han rebut i que serà estudiada com totes les altres.
Doncs encara al voltant dels aeroports catalans, el de Sabadell acollirà l'empresa Celestia Aerospace dedicada a la producció i llançament de nanosatèl·lits. Tot plegat serà possible gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
L'Ajuntament ha venut el terreny on es construiran les instal·lacions de Celestia Aerospace al Consorci de la Zona Franca, quin assumirà els costos de construcció, tot plegat amb l'objectiu d'impulsar un projecte que vol aprofitar els canvis en l'àmbit aeroespacial. Gloria García Cuadrado és presidenta de Celestia.
Todo lo que es ahora órbita baja va a dejar de ser un espacio meramente para la investigación y va a pasar a ser un espacio de uso comercial. Vamos a salir al espacio a desarrollar tecnologías y aplicaciones para las nuevas comunicaciones, para la Internet de las cosas, que ya nos viene, para la observación de la Tierra, nuevos métodos de fabricación en órbita. Todo esto es un espacio que ahora se está abriendo y que hasta ahora no existía. Hasta ahora la órbita baja era el dominio de las grandes agencias espaciales.
La companyia operarà des de Sabadell en un termini de 3 anys i monitoritzarà tots els processos de disseny, producció i llançament de nanosatèl·lits en avió i no en coet, com és habitual. Per fer-ho possible, invertirà 100 milions d'euros.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de saber si el jutge manté a presó preventiva a Dani Alves o el deixa en llibertat vigilada. Aquest matí les dues parts s'han personat a la vista a l'Audiència de Barcelona per decidir la seva excarceració o no. Recordem que el futbolista porta des del 20 de gener tancat a la presó de Brians 2 en presó preventiva acusat de violació.
La defensa de Dani Alves reconeix per primer cop que va penetrar vaginalment la noia que l'ha denunciat per violació. Això després de trobar-se ADN del futbolista a la vagina de la noia. La defensa argumenta que si la penetració hagués estat involuntària, la noia tindria lesions a la zona genital. La fiscalia, en canvi, ha remarcat els importants indicis contra Alves i el greu risc de fugida pel seu gran patrimoni al Brasil i el poc arrelament a l'Estat.
Llibertat provisional amb mesures cautelars per l'exprofessor de l'Escola d'Actors de Reus, detingut per haver assetjat i abusat sexualment d'una 20ena d'alumnes menors d'edat. Davant el jutge, l'home s'ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat. La Nova Ràdio, David Fernández.
Després d'haver passat la nit a la comissaria, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el professor de teatre reusenc que va ser detingut aquest dimecres després de les denúncies interposades per 22 alumnes per assetjament sexual. Com a mesures cautelars, se li prohibeix acostar-se a l'Acadèmia de Teatre i a les presumptes víctimes. L'acusat nega els fets i el seu lletrat li ha aconsellat que no testifiqui fins que les víctimes no hagin declarat. Escoltem l'advocat Gerard Amigó.
La que és encarregada de l'Acadèmia és la que va posar la denúncia. El que manifesto és que la sorpresa de que suposadament d'uns uns fets molt més antics que es presenti ara la denúncia. S'ha extrapolat moltíssim el que realment hi ha aquí, d'acord? Perquè s'està barrejant una línia entre un actor i un professor ensenyant amb una actriu expressions i formes de treballar amb altres coses que jo crec que aquí l'acadèmia ha estat molt interessada.
La policia va escorcollar la casa del detingut i es van portar ordinadors amb vídeos que l'advocat assegura que també estan publicats a internet.
La Fiscalia demana 2 anys de presó pel veí de Terrassa que va fer pintades amb insults homòfobs contra l'alcalde Jordi Ballar.
El Ministeri Públic també demana 5.400 euros de multa i 4 anys d'inhabilitació per l'acusat. Els fets van passar entre l'octubre de 2019 i el març de 2020. El judici s'ha fet avui a l'Audiència de Barcelona.
Un estudi de l'Hospital Clínic demostra que la teràpia amb gossos ajuda a tractar els nens amb trastorns mentals. El nombre de crisis emocionals va ser 3 vegades inferior en els dies que hi havia treball amb gossos. També va facilitar la relació entre els nens i els terapeutes. David Navarro.
Bona tarda. Entre els delictes que...
L'estudi es va dur a terme durant 2 anys amb 23 pacients menors de 13 amb malalties com l'autisme, l'ansietat o el trastorn per estrès posttraumàtic. Els nens van fer sessions amb gossos de 45 minuts de durada una vegada a la setmana a l'hospital de dia. Els investigadors han detectat que durant aquest període el 75% de les crisis emocionals es van produir els dies que no hi havia teràpia canina. Una de les membres de l'equip de recerca, la psiquiatra Astrid Moré, ha destacat la importància de la presència dels gossos.
Fa que el pacient estigui més col·laborador, El vincle generalment entre el gos i el pacient és un vincle molt afectuós que calma el pacient i que facilita totes les intervencions terapèutiques. És a dir, és un facilitador de la teràpia, un instrument que ens ajuda a que sigui més eficaç el tractament.
L'estudi, que s'ha dut a terme amb el suport de Purina i la Fundació La Caixa, ha comptat amb la participació de professionals del Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que van fer d'intermediaris entre els terapeutes, els nens i els gossos.
Educació començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en algunes escoles el curs que ve, ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per tal de contrarrestar els efectes de les onades de calor i en resposta a una demanda de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Anna Ruiz.
Cambray no s'ha tancat a la demanda d'Ada Colau de climatitzar els centres educatius per evitar els efectes de les onades de calor i evitar també que es tornin a reproduir a les aules catalanes episodis d'altes temperatures, tal com va passar a finals del curs passat. En aquest sentit, el conseller s'ha mostrat a favor de climatitzar els centres que més ho necessitin.
Les escoles i instituts no estan preparades per les onades de calor. És un tema que ja estem treballant, que és molt possible que de cara al curs vinent hi hagi una sèrie d'escoles on comencem aquest camí.
En tot cas, seria una mesura d'urgència que complementarà una altra iniciativa a llarg termini i en la qual treballa des de fa temps d'educació. Es tracta del pla de confort tèrmic a escoles i instituts, del qual el conseller Cambray donarà més dades les properes setmanes. D'altra banda, avui s'ha anunciat la incorporació a la xarxa pública d'una escola concertada al districte de Sant Andreu. És l'escola Mare de Déu de la Soledat, que el curs vinent ja serà de titularitat pública. Amb aquest centre són 8 els centres concertats a Barcelona que s'han passat a la pública.
Notícies en xarxa.
Així s'està vivint ara mateix a Sitges el primer dels plats forts d'aquest Carnaval 2023. I és que Catalunya escalfa motors amb aquest dijous gras, ple d'actes i botifarrades populars arreu del territori. Com dèiem, a Sitges, el Carnaval més popular. Aquesta tarda, després ja de tot un mes de febrer d'actes, s'ha donat el tret de sortida a la Festa Grossa amb el tradicional arribo de Sa Majestat Carnestoltes.
Sa Majestat Carnestoltes i la reina del Carnaval de Sitges amb els seus respectius sèquits arribaran a la fragata i han estat rebuts per centenars de persones. Sa Majestat serà un any més l'encarregat de llegir el predicot que dona pas a una setmana sencera de disbauxa. Després de la lectura del predicot, Ses Majestats i el seu sèquit recorreran els principals carrers de la població. A partir de les 9 del vespre estan previstes les tradicionals xatonades. Recordem que es pot seguir tot l'acte en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
A Barcelona, la festa s'ha iniciat també aquest dijous gras amb la rebuda de la reina Belluga i el seu seguici de 7 ambaixadores a les portes del Palau de la Virreina.
La desfilada acabarà amb la taronjada, un acte que ja és documentat el 1333, quan el Consell de Cent va prohibir el llançament de taronges. Ara, però, es fa una batalla de confeti taronja que acabarà amb un castell de focs.
Més propostes de carnaval per aquest Dijous Gras. A Tarragona, el carnaval viu aquesta nit un dels seus actes més especials i misteriosos. El Ball de Màscares celebra la seva segona edició a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de l'èxit de la primera edició, aquesta nit les Màscares tornaran a omplir de carnaval la casa Joan Miret de Tarragona amb el Ball de Màscares organitzat pel Rei i la concubina d'enguany, les comparses Colors Fantasy i Disc 45. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu i d'aforament limitat on l'elegància, la sensualitat i les màscares són les protagonistes d'una nit diferent a un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Sopar, ball i disbauxa. Això és l'únic que se sap d'aquesta nit on les sorpreses estan assegurades. Amb el Ball de Màscares es dona el tret de sortida un cap de setmana molt intens i on el Carnaval de Tarragona viurà la seva màxima essència amb alguns dels actes més destacats de la programació, com són la Baixada del Pajarito o la Rua d'Artesania.
Més propostes de carnaval per aquest Dijous Gras. A Lleida, Pau Pi ha arribat a la capital de Ponent i ha declarat l'inici del carnaval a la ciutat. El personatge esbojarrat ha pres la plaça de la catedral per celebrar la tupinada popular de Dijous Gras. Ho ha dit Lleida Ràdio, Martí Huguet.
L'acte ha començat a la plaça de la Paeria, on la batucada ha fet el primer tret de la tarda i on Pau Pi ha encapçalat juntament amb la seva germandat. Junts han desfilat fins a la plaça de la catedral, on han convidat a tothom a unir-se a la tupinada i a gaudir dels pastissos de carnaval.
Celebrar el carnaval, la gran tupinada, com tots els anys. Esperem que la gent provin bo, s'ho passin bé i molta gresca, fins al diumenge com a mínim.
Els actes seguiran aquest divendres amb la Marató de l'Ou del barri de Capon i el punt fort arribarà el dissabte amb la Gran Rua de Carnaval.
Més cultura, el cinema català torna a estar present a la Berlinale, que avui es posa en marxa després que Alcarràs aconseguís l'Os d'Or en la passada edició. Fins a 5 produccions catalanes participen en alguna de les seccions del festival. David Navarro.
Així, la directora basca Estibaliz Urresola presenta el seu primer llargmetratge, 20.000 espècies d'abelles, a la secció oficial. Mentrestant, l'òpera prima d'Álvaro Gago, Màtria, competeix a la secció Panorama. La directora Carla Subirana porta Sica a Berlín i es presenta a la secció Generation. També hi participa un documental català, Anca, dirigit per Elin Chelik, a Fòrum, i un curtmetratge, La herida luminosa, realitzat per Christian Avilés i produït per Escac Films, que competirà amb Berlinale Shorts, un festival que també comptarà amb la presència de 40 empreses catalanes al European Film Market, la presentació de 2 projectes en desenvolupament i la participació de 6 professionals en el programa Berlinale Talents.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de futbol i és que el Barça juga des de 6:45 a l'Spotify Camp Nou davant el Manchester United al partit d'anada dels 16ens de final de l'Europa Lliga. Acaba de començar la segona part amb empat a 0 al marcador després d'una tràpida en primera meitat. En Kat Ter Stegen ha estat el millor del Barça i en que la nota negativa ha estat la lesió de Pedri, que amb molèsties musculars al minut 40 de partit ha hagut d'abandonar el terreny de joc i ha entrat en la seva substitució el migcampista Sergi Roberto. Recordem que aquest és el partit d'anada i que el partit de tornada jugarà el dijous vinent a l'estadi d'Old Trafford. I parlem de bàsquet, perquè avui també és una jornada important, en concret a Badalona, i és que ha arrencat ja la Copa del Rei a la localitat badalonina amb el partit de quarts de final entre el Real Madrid i el València. Marxem a Badalona, marxem al pavelló olímpic amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros. Xavi, bona tarda, endavant.
Molt bona tarda, aquí s'està escalfant el partit perquè el Madrid ha arribat a dominar de 12 punts, però el València s'ha situat a només 2. Hi ha pressió del conjunt blanc, el vigent campió d'aquesta competició. Queden ara 8 minuts 51 segons per acabar el partit. Guanya el Madrid de només 4 punts. Estan revisant ara una acció per veure si era antiesportiva o no, però en tot cas, molt bon ambient, tot i que semblava que no s'ompliria el Palau Olímpic, aproximadament 11.000 persones en aquest primer assalt. Recordem que d'aquí una estona, a 2:15, serà l'hora del Barça rebrà l'Unicaja de Màlaga. De moment, 7 partits entre els dos equips de la Lliga en el torneig del Cau, 7 victòries pel Barça.
Gràcies, Xavi Ballesteros, des de Ràdio Ciutat de Badalona, en concret des del pavelló olímpic de la localitat badalonina, on s'està jugant, recordem, el primer partit d'aquests quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet. Recordem que el torn de la penya del Joventut de Badalona serà divendres, que s'enfrontarà a 2:15 del vespre al Baskonia. I encara en bàsquet a la minicopa, la competició paral·lela que disputen els jugadors júniors també a Badalona, en concret al poliesportiu de Llafià. Aquest migdia hi ha hagut un partidàs, un duel català entre el Barça i la penya que ha acabat guanyant de 3 punts al conjunt blaugrana, 64 a 61. També en bàsquet, avui a jornada a la Lliga Femenina Endesa. Els tres equips catalans juguen a domicili, el Barça Sant Feliueng a la pista del Sant Sebastià, davant Euskotren. Això des de 8:15. El Cadí la Seu visita el Perfumeries Avenida, tercer classificat des de, a partir de 8:15 del vespre. I el partidàs de la jornada el protagonitza l'Esparoni Girona, que juga a la pista del València Bàsquet. Bernat Canut és l'entrenador de l'Esparoni Girona.
És un partit important, on una victòria doncs, ens faria donar un cop de puny sobre la taula i deixar un marge important amb València, no? D'aquí fins al final. Però igual que l'Eurolliga hi seguiran ben ensopegades, si li vols dir d'aquesta manera. La Lliga són 30 jornades i en quedaran, diria que, 9 després d'aquesta. I per tant, queda Lliga, però bé, no ens amaguem ni ens traiem pressió.
També podem escoltar l'entrenador del Cadí La Seu abans de la visita a la pista del Perfumeries Avenida.
Sí, sabem que Salamanca sempre és una pista molt, molt complicada de jugar, però bé, com vam parlar ahir tot l'equip, ens queden 10 jornades de Lliga, i volem seguir amb la línia de l'últim mes i mig de competició, amb bon joc, amb bon treball d'equip i traient les màximes victòries possibles, sent el més ambicioses possibles com a equip i anant a competir a totes les pistes i intentar que aquí al Palau s'escapin les menys victòries possibles d'aquest final de temporada.
Per cert, que acaba de marcar el Barça, ha marcat Marcos Alonso, un remat de cap després de la sortida d'un corna. Són els primers minuts de la segona part d'aquest partit. L'anada dels setzens de final de la Lliga Europa entre el Barça i el Manchester United vibra al Camp Nou, marca Marcos Alonso, aconsegueix el primer gol del partit, Barça 1, Manchester United 0.
Moltíssimes gràcies, Eduard. Fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabré als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Cau a plom l'última gota que fa cercles del meu vas. Es desplacen com onades i m'he vist a l'oceà. Però he caigut damunt d'un tot clavant-me una ciutat. M'ha fet mal, m'ha deixat marca, res que no es pugui curar. Som entre aquí i el lloc, tot i que sigui poc, ens trobem per fer junts el carrer cap a casa. Seguint l'edat dels arbres, a cada vèrtebra que em veig. Soc meridià, soc coordenada, soc el que pensi que he de ser. En un mapa ple de vides, de deliris vegetals. Tinc estrelles, mas piscines, tinc coliva trimestral. Som entre aquí i enlloc, tot i que sigui poc, ens trobem per fer junts el carrer que...
somrius a la foto de
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. El Congrés ha aprovat aquest migdia en un ple emotiu les dues lleis més importants del Ministeri d'Igualtat d'aquesta legislatura, la d'interrupció voluntària de l'embaràs i la que regula els drets de les persones LGTBI. Les novetats en la llei d'avortament són que a partir de 16 anys no cal el permís dels progenitors. S'eliminen els 3 dies previs de reflexió i es podran fer a tots els centres públics. La ministra Irene Montero la resumeix satisfeta.
Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres.
Les novetats en la llei trans són que la transexualitat no es considera una patologia i la possibilitat de canviar de gènere en el DNI, un reconeixement de drets subratllat per la ministra Montero.
Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto.
Coincidint amb l'aprovació de la llei, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat un equip